Del nostre seminari tindrem ara quatre intervencions, dues i dues. Començarem amb en Jordi Balló, moltes gràcies Jordi com sempre per ser aquí. En Jordi Balló és professor de comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra i dirigeix el màster de documental de creació de la UPF, també des d'on s'han impulsat pel·lícules importants i diverses els darrers anys de Joaquim Jordà, José Luis Guerín, Isaac Ibacuesta o Mercedes Álvarez, entre d'altres. Va ser director d'exposicions del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona entre el 1999 i el 2011 i és autor i coautor, juntament amb en Xavier Pérez, de tota una sèrie de llibres importants també, molts de vosaltres els coneixeu, La llavor immortal, Imatges del silenci, Jo ja he estat aquí i El món, un escenari, Shakespeare com guionista invisible, i d'altres fins i tot més recents, no dic el títol, per equivocar, no? però un nom molt important. Ha estat distingit amb el Premi Nacional de Cultura 2005 en la categoria de cinema, que otorga la Generalitat de Catalunya, i guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona el 2011 per la seva tasca com a comissari de l'exposició Totes les cartes. Jordi?
Moltes gràcies. Bona tarda.
Ja veig?
Sí. Sí? Sí. Bé, parlar per la tarda té aquest inconvenient i avantatge de que has de procurar que sigui en flux, sobretot el que hem sentit al matí, no? Algunes de les coses que diré, ja no, potser algunes ja no les diré, però altres potser sí que les canviaré una mica d'ordre en relació a algunes de les interpel·lacions que han aparegut aquest matí, realment interessants, sobre aquesta idea de parlar al voltant d'una pel·lícula, no? Del pensament que genera una pel·lícula. De fet, això sempre hi ha dues maneres d'abordar-ho. Traslladar-te de tu cap a la pel·lícula o traslladar-te la pel·lícula cap a tu, no? I fent més aviat aquest segon exercici, és a dir, quins elements de pensament a mi em genera aquesta pel·lícula. Encara que també parlaré de la pel·lícula, però em resultava especialment interessant fins i tot contestar a la primera interpel·lació que ha fet el Ferran Benavente, no? Què quedarà d'aquesta pel·lícula? Quin serà un cert futur prospectiu o què podem imaginar, que això és un exercici potser una mica estèril, però en qualsevol cas és el que em venia de gust fer, no? Que no parlar tant de la pel·lícula ara i de les coses que passen ara, sinó intentar imaginar què pot aportar aquesta pel·lícula en un futur i si respon realment a alguna característica narratològica, estètica del nostre temps. Primer, la qüestió quan l'Àngel Quintana em va trucar i em va dir, escolta, ja et convidem en aquest acte, i en la mateixa trucada em diu, però m'has de dir el títol ja, no? I jo vaig tardar, jo crec que uns 5 segons de silenci per dir-li el títol. No m'ho esperava, és una trucada, i durant aquests 5 segons, 10 segons, em va sortir un títol. He intentat fer la conferència intentant engrandir aquests 5 segons. Què vaig pensar? Perquè quan ell em va dir, et proposo parlar del fill de Saül, jo li proposés aquest títol. He intentat llavors ampliar una mica a 25 minuts aquests 5 segons en què en aquell moment vaig pensar moltes coses i que a més a més jo parlaria d'aquest concepte de la relativitat temporal, no? Segurament hi pensat una mica més després, però en aquell moment 5 segons em van portar a dir-li la força de la inconcreció. No sé, era un títol que no volia dir res en aquell moment, però que d'alguna manera s'ha pensat per què li vaig donar aquest títol, que efectivament em vas donar 5 segons o 10 segons per poder pensar, no? La força de la inconcreció. Evidentment, com ja s'ha dit aquest matí, jo m'he pres aquesta interpretació a pensar a través de la pel·lícula a partir d'un projecte, aquest matí ha sortit la paraula, un projecte curiosament conciliador, no? La paraula ha sortit aquest matí. Efectivament, estem davant d'una pel·lícula que ha generat conciliació. Hi ha un article de Liberació que es pregunta també, això que aquest matí la Marta deia, no? Per què hi ha tanta unanimitat, no? i diu coses, diu, el bo és que aquest article de Liberació acaba concloent que ni la mateixa Liberació estava en condicions d'estar en contra i, per tant, tot i lamentar la unanimitat, acabava acceptant que era una qüestió dels temps. Ell donava importància a una cosa, que és una fotografia del Festival de Cannes en el qual Laszlo Niemeyer està amb Lastman, no pràcticament abraçats, o sigui, és una situació una mica... Lastman no és que li posi la mà a l'esquena, però estan com... estan junts, no? És a dir, realment és una imatge conciliadora sorgida en el festival, i tots els que són crítics de cine i van al festival saben que en els festivals es forja d'alguna manera en uns pocs minuts, a vegades en unes hores, es forja una fortuna crítica. I és evident que aquesta pel·lícula va néixer amb aquesta fortuna crítica de la conciliació. No insisteixo perquè ja se n'ha parlat aquest matí i crec que és interessant, no? És a dir, d'alguna manera aquesta conciliació, després revisable, criticable i desmuntable en qualsevol moment, només faltaria, però és la que d'alguna manera crec que ha permès que aquesta pel·lícula entrés en aquesta espècie de línia d'excel·lència de les pel·lícules que han aportat alguna cosa al debat o a la qüestió d'això que l'Àngel Quintana en deia aquest matí, al tema, no? a la qüestió de l'Holocaust. Aquestes pel·lícules, que se n'han citat algunes aquest matí, no? Vull dir que, però que jo si hagués de dir quines són per mi comença amb La passajera, d'André Munch, no? De fet comença amb Nuit i Brouillard, del Resner, després La passajera, d'André Munch, Shoah i El fill de Saul. No? Jo crec que aquesta, si parléssim de conciliació, segurament La passajera podria ser una mica més crítica, però bueno, tot i així és una pel·lícula que crec que clarament mereix estar en aquesta línia forta de pel·lícules que realment han afrontat el repte i han trobat solució. Per mi la característica principal d'aquestes pel·lícules no és el fet de, únicament el fet de que tractin un aspecte o que tractin qüestions dramatúrgiques lligades a la Shoah, sinó que en fer-ho són pel·lícules que han obert territoris pel resta de cineastes. Jo veig claríssim que aquestes quatre pel·lícules han obert territori. Està clar, per exemple, que la del Resner és una pel·lícula que el que ve a dir és que es pot filmar un espai buit confiant que filmant l'espai buit pots d'alguna manera transmetre les ferides i les cicatrius que aquest espai té. No és la primera ni l'única pel·lícula, però segurament cap altra pel·lícula havia abordat amb tanta confiança i amb tanta contundència la confiança en filmar l'espai buit. I és evident que aquesta qüestió, avui se n'han parlat, no? S'han parlat d'estratègies, vull dir, ha traspassat i ha anat, en el cas del cine documental, és claríssim que hem vist moltes pel·lícules sobre atrocitats, genocidis, assassinats, etc., amb la confiança absoluta que el cineasta és capaç de transmetre la vida que hi ha en aquest espai aparentment que diríem, en la seva primera aparença no té cap rastre d'aquestes ferides, però que realment el cineasta és capaç de plantejar-ho. El cas de La passajera de Munch, que és una pel·lícula que de fet gran part de la seva poètica està justament en que la pel·lícula està inacabada perquè el cineasta va morir en un accident abans d'acabar-la i el seu equip de realització la va acabar sense acabar-la, és a dir, la va acabar inscrivint en la pròpia pel·lícula el seu caràcter incomplet, substituint allò que sembla ser que al Munch mateix no li agradava el que havia rodat, el que eren les escenes del present, i les escenes del present eren molt interessants, un matrimoni viatja amb un vaixell i de cop la dona d'aquest matrimoni veu una noia i queda molt torbada perquè reconeixen aquesta noia una persona que estava en el camp d'extermini i que ella era, diríem, una de les dirigents o una de les persones que estava contractada en aquell camp. El marit no ho sabia i aquesta història, evidentment, posava sobre la taula la qüestió de la normalització o de la gent que havia amagat la seva pròpia responsabilitat en el genocidi. aquest caràcter incomplet, aquesta poètica de no acabar la pel·lícula, però diríem, i fer notar a la pel·lícula mateixa aquesta idea de que no es podia acabar d'explicar les coses, justament és el que fa que aquesta pel·lícula sigui especialment vibrant i especialment interessant i que jo crec que pugui estar clarament en aquesta línia d'excel·lència. L'altre Shoah, no hi ha cap dubte, no? Sobre la força del testimoni. A partir d'aquí, també molts altres cineastes han pres aquest relleu i han dit d'acord, el testimoni s'ha de muntar, el testimoni a més s'hi ha d'arribar per estratègia, no? No s'hi ha d'arribar frontalment, i és evident, quan avui es parlava de Ricky Pan, és a dir, hi ha tota una lliçó de fer-se passar per una altra, simular, tot val la pena si realment som capaços de fer emergir aquesta qüestió. I, finalment, el fill de Sol, que és la conversa d'avui, què ens aporta dintre d'aquest camp. Jo crec, per tant, que les pel·lícules que normalment, diríem que podríem dir-ne, de les que estem parlant aquí, són molt interessants per la cosa que parlen, però són interessants, sobretot, per la valentia dels cineastes en abordar-ho. I si se'n surten, se n'afavoreix tota la comunitat artística. I si no se'n surten, és igual, no passa res, la gent té tot el dret a entrar i sortir el que pugui pensar, però els que se'n surten realment, si ho fan, ho fan rellençant el seu missatge molt més enllà de la pròpia, diríem, de la pròpia voluntat que conté la pel·lícula, no? Això és el que crec que passa amb el fill de Saul. M'agrada imaginar que la podem posar en aquesta llista d'aquestes altres tres pel·lícules, i per tant em pregunto a partir d'aquí quin és el llegat d'aquesta pel·lícula. I a mi m'agradaria pensar, llegat, ja dic, és un exercici de prospectiva, no sabem el llegat, portem 2 anys però estem aquí parlant-ne, però aventuro algunes idees que potser la realitat després les nega, però en qualsevol cas que a mi em van fer pensar quan la vaig veure la primera vegada i ara quan l'hi tornem a reveure, després tornarem sobre aquest tema, no? Per tant, es tracta, m'agrada mirar cap endavant des del punt de vista de la percepció del real. Quina és l'aportació en el camí del que podríem dir-ne una nova ontologia de la imatge? I d'aquí em ve a mi aquesta idea d'aquest títol, no? La força de la inconcreció. Jo crec sincerament que la pel·lícula ens proposa una forma contemporània de representació que pot ser represa en el futur per altres ficcions del real. I en aquest sentit crec que aquesta pel·lícula podria aspirar a ocupar una plaça o ser una fita important en aquesta característica de la, diríem, de la percepció del real, que d'alguna manera prengués el relleu, reinterpretés, fos el revers d'una altra pel·lícula que crec que és en el passat la que ha marcat aquesta idea contemporània de la percepció del real, que és Blow Up d'Antonioni. Intentaré explicar la diferència. Crec que tant El fill de Saul com Blow Up d'Antonioni tenen una escena nuclear que és, diríem, un fotògraf fa unes fotografies. I aquestes fotografies es fan amb voluntat de revelar alguna cosa profunda. La intenció no és exactament la mateixa, sembla ser que la foto de Blow Up és una foto més aleatòria i la foto del fill de Saul és una foto intencionadament de buscar testimoni i document, però en qualsevol cas la consciència dintre de les dues pel·lícules és que les fotografies juguen un paper important en el manteniment d'aquesta idea del testimoni. Què passa? Que nosaltres som fills de Blow Up. Ens ho hem cregut. Durant tots aquests anys som fills de Blow Up. Per què? Perquè el que ve a dir Blow Up és tot text conté la clau del seu propi misteri. És a dir, tota imatge conté en ella mateixa el misteri ocult que la revela. I nosaltres, sobre aquesta idea, tota imatge conté la clau del seu propi misteri, hem vivint o tractem les imatges del nostre entorn. Nosaltres el que fem és que ens ho hem cregut, això. I per tant, el que fem és, una imatge és misteriosa, no la veu, no la interpretes a primera vista, però es tracta de fixar-s'hi, ampliar-la, moure-la, treballar-la, fer un zoom. Per què? Perquè aquesta imatge té la seva pròpia veritat. I per tant nosaltres, el que hi hagi al voltant d'aquesta imatge no és essencial, perquè el que és, diríem, essencial és el misteri que la conté. Dic que nosaltres som fills d'aquesta qüestió perquè ho veiem en moltes ficcions i ens ho creiem, no? No sé, perquè hi ha tants forenses en aquest moment en la ficció contemporània, doncs perquè el forense és la mateixa figura de l'investigador. El forense analitza un cadàver i diu, no, és que la solució està en el cadàver, o sigui, no cal que anem a buscar res més. El que passa és que no el sabem llegir, hem de saber llegir el cadàver. I no sé, des de Millennium o les sagues de forenses, hem vist constantment estan apel·lant a aquesta idea de que nosaltres, quan veiem una imatge, potser no la sabem interpretar, no la sabem llegir, però és quan la sabem i quan tinguem aquest coneixement entendrem la clau del seu misteri. Aquesta qüestió, el que em sorprèn del fill de Saül, és que no opera amb aquest principi. No opera amb aquest principi, perquè podria haver seguit aquest principi. I en canvi, el tractament de les fotografies o de l'acte fotogràfic al fill de Saül no actua amb aquesta convicció de que la imatge conté la clau del seu propi misteri. El tractament que fa el fill de Saül de les fotografies que apareixen a la pel·lícula no respon a aquest principi, que com us dic és un principi que no crec que depengui únicament el principi del blow-up, que curiosament és un principi que s'ha girat, perquè Antonioni, quan va fer blow-up, era pessimista sobre la capacitat que podia tenir el seu personatge de trobar la veritat en el treball d'investigació fotogràfica. Però en canvi el llegat que ha donat ha sigut un llegat optimista. En general nosaltres hem tingut una visió optimista. Hem pensat que efectivament, estudiant a fons una imatge, sabem les claus del seu misteri. Tot i que a blow-up, com ja sabeu, com recordeu, Antonioni al final dubta de si realment allò que ha fotografiat és una cosa que existia realment o no existia realment, o aquell cadàver que ha lograt fer sortir a costa de pixelar la imatge. No? Esclar, em pregunto quin joc té la fotografia, aquestes fotografies que es fan a la pel·lícula del fill de Saül i que després se suposa que apel·len a aquestes quatre fotografies que veiem aquí exposades. Primer passa una cosa que crida l'atenció. Diríem que després tornaré sobre la qüestió del desenfocament, però que aquestes fotografies que es prenen que jo en dic inconcretes, no? Són a la pel·lícula més inconcretes que les fotografies reals. I això és al revés de com passa, jo diria, ara m'atreveixo, faig una estadística que no és molt fiable, però en el 90% de pel·lícules en les que apareix un fotògraf, que són pel·lícules basades en fets reals, que apareix un fotògraf que fotografia alguna cosa, l'espectador surt d'allà pensant que aquesta fotografia existeix realment. Poso dos exemples tan diferents com Des Hommes et Dieu, del Beauvoir, no? Aquella història dels monjos d'Argèlia que els assassinen i que un moment abans hi ha un petit moment de felicitat i estan tots al pati i hi ha un fotògraf que els treu una foto, o per dir una cosa, el telefilm que va fer sobre la mort de Lluís Companys, en el moment en què Lluís Companys va cap al judici on li han comunicat que li aplicaran la sentència de mort, surt un fotògraf allà al costat del Guàrdia Civil que fa una foto. Tu en aquell moment penses, si això surt a la pel·lícula, és que la foto existeix realment. Hi ha un codi no dit, que és que en aquestes pel·lícules sempre la imatge fotogènica de la pel·lícula és més clara i més transparent que la de la foto real. És a dir, si anem a buscar qualsevol d'aquestes pel·lícules, si anem a buscar la pel·lícula del Lluís Companys, aquest telefilm que va fer TV3 fa poc, i vas a veure com apareix l'escena en la pel·lícula, l'escena en la pel·lícula és transparent, al Castell de Montjuïc, i vas a buscar la fotografia, i la fotografia és problemàtica. Què passa? Passa que el fill de Saül opera a l'inrevés. El moment en què el fotògraf, contra tota la dificultat, va a fer la fotografia, és un moment, diríem, ho analitzaré, és un moment problemàtic en el que et preguntes quin serà el caràcter que tindrà aquesta fotografia. D'alguna manera aquesta fotografia tu saps que existeix i pots no saber-ho, és igual, no és una informació clau, però veus per la pel·lícula que des del moment que la pel·lícula dedica tot aquest temps a muntar la història d'un fotògraf que intenta fer unes fotografies en condicions extremes, penses que aquestes fotografies existeixen realment. Existeixen realment aquestes fotografies? Sí, claríssim. I estan aquí a l'exposició del MENAC, que d'una manera, diríem, significativa ha comissariat Didier Ubermann, que abans van estar a l'exposició del GEDEPOM. Quan les vaig veure al GEDEPOM i quan ara les podeu veure al MENAC, em vaig plantejar, el GEDEPOM no ho vaig entendre, i el MENAC ho vaig entendre. I el GEDEPOM vaig dir, no pot ser que presentin aquestes fotografies d'aquesta manera. Perquè vaig pensar, un que no conegui la història no pot treure l'entrellat d'aquestes fotografies. És impossible. Veus quatre fotografies en aquest tamany, i per això us he posat el tamany, en aquest tamany, i amb una informació paral·lela mínima, la informació aquesta llarga, el que diu és que eren els Sonderkommandos, i a l'última línia parla de que s'ha revelat amb el tamany original que tenien les pel·lícules, ai, que tenien les fotografies, és a dir, s'ha pogut jugar aquest caràcter de que són volgudament petites, i després l'altra només dona una mica d'informació, una línia sobre el contingut, però realment no et pots imaginar això. Llavors tu penses, digui Ubermann, en tot el que havia escrit sobre aquestes fotografies, per poc que sapiguem tots de museografia, tu no vols dir, agafo aquestes fotografies i els tracto a lo global? És a dir, agafo la fotografia com realment ha estat durant tots aquests últims anys. Aquestes fotografies se'ls ha vist del davant, del darrere, si es van fotografiar al revés, si la càmera estava torta, se'ls ha contrastat més perquè les dones nues no s'acabaven de veure. O sigui, aquestes fotografies s'han tractat a lo global. I en canvi, ara, Didier Ubermann nega l'efecte global i te les ensenya com dient, si no ho veus, no és problema. Jo em pregunto per què. Evidentment, entre el passat i aquesta manera d'ensenyar hi ha el fill de Saül entremig. És a dir, això ho tinc claríssim. És a dir, el fill de Saül t'està dient una cosa diferent sobre la manera d'utilitzar la fotografia. Què t'està dient en aquesta escena del fill de Saül? Bueno, t'està dient que el moment en què el personatge, el Sonderkommando, està al darrere, amagat allà, fent la fotografia, i diu allò de hi ha massa fum, hi ha massa fum, tu veus el plano de l'escena i tu dius no sortirà ni una imatge nítida. És a dir, paradoxalment, respecte al que us deia abans de la pel·lícula del Beauvoir o de la pel·lícula de Companys o de totes les que vulgueu, la pel·lícula està dient d'aquesta foto no es veurà res. No es veurà res, perquè només fotografio la boira. En canvi, les fotografies al costat del que la pel·lícula està posant en escena curiosament són més concretes, tot i que no siguin fotografies molt concretes, i aquesta va estar en la discussió primera d'aquesta qüestió. Però ara, en canvi, és com si diguéssim no necessitem saber què hi ha dins d'aquesta fotografia. Només necessitem saber la dificultat de fer-la i la capacitat de supervivència que ha tingut. El valor d'aquesta fotografia, curiosament, presentat d'aquesta manera, i jo crec que introduir-la dintre del fill de Saül es sobreposa a la pròpia diríem, textualitat de la imatge, a la pròpia capacitat de la imatge de contenir tota la informació que reveli allò que està amagat, sinó que el que queda és una gent heroica va donar la vida per poder-la fer. I d'una manera miraculosa van sobreviure tot, van quedar amagades de coses que encara no s'estava exactament com, però que realment aquestes fotografies han arribat a nosaltres. Per tant, jo en aquesta línia crec que la pel·lícula realment ens proposa una nova idea sobre el real. I ho fa d'una manera forta i radical. És evident que Angelopoulos, a la mirada d'Ulisses, ja va intentar això, a la famosa escena de la boira, en el que veiem com estan massacrant, sembla que és a Sèrbia o a Sarajevo, a uns morts que nosaltres no els podem veure perquè la boira ens ho tapa. Però és que la diferència entre Angelopoulos i el Hijo de Saúl és que el Hijo de Saúl, en el fons, està muntada com si fos una pel·lícula experimentada. O sigui, en el fons, el Hijo de Saúl és com si fos una pel·lícula de Michael Snow. És una pel·lícula que només té un pla repetit tota l'estona. I aquest pla, que el mateix Nemes diu això, no? que em semblava molt revelador, aquesta idea d'un pla que sigui capaç de reduir totalment l'espai visible. No en parlaré perquè després en parlareu, no, d'aquesta qüestió, dels elements de posada en escena, però aquesta decisió, reduir al mínim l'espai visible, no, aquest matí, ja sabem de quina manera es fa, està tractat gairebé com si fos una pel·lícula experimental. Aquest matí un dels membres, heu intervingut un i heu dit, jo només l'he vist una vegada però me n'en recordo perfectament. Això és com el cinema experimental, no? A vegades, no, aquesta pel·lícula l'has vist una vegada i te'n recordes. Per què? Perquè hi ha un pla. Hi ha una composició que realment esdevé gairebé, insisteixo, com si fos una pel·lícula experimental, com són, per exemple, les pel·lícules de Michael Snow. Per tant, esclar, quina és la diferència? La diferència està que, resumint, l'efecte Blow Up ens venia a dir, prescindeix de les coses contextuals, centra't en el text i en el text està la solució. I aquesta pel·lícula ens diu una altra cosa. La solució no està en el text. No trobaràs la solució en el text. I és per això que aquesta qüestió que aquest matí es plantejava, quan deia s'ensenya, no s'ensenya, s'ensenya molt, s'ensenya poc, però realment el que t'està dient en el fons és tot això, diríem, no és mai definitiu, no? O sigui, la pel·lícula no conté totes les claus, sinó que realment col·labora a deixar-nos, diríem, imaginar que la realitat es construeix d'una altra manera, no? Que hi ha una altra categorització de la imatge en relació al real. És a dir, que una imatge pot no dir-ho tot, i quan t'està dient no t'ho dic tot, t'està dient col·labora, i a partir d'aquesta inconcreció, és a dir, que és una inconcreció voluntària, no pretenc dir-ho tot, no et dic, o sigui, no esperis que la imatge contingui totes les claus de resolució, a partir d'aquest moment l'espectador diu, val, d'acord, d'alguna manera no confio tant en les imatges, que és la famosa frase del llibre del Farocchi, no? Estem en una època en què nosaltres, nosaltres hem de desconfiar de les imatges. I hem vingut d'una època en què, en el fons, insisteixo, per una visió sectària, si vol, però una visió d'aquesta idea de blow up, tendíem a final a confiar en les imatges, perquè encara que tu les critiquis, les analitzis, si penses que contenen un misteri, confies. Però en aquest moment la qüestió és la desconfiança. Llavors jo crec que l'Hijo de Saúl planteja una nova ontologia de la imatge i realment planteja aquesta, diríem, necessitat de reclamar la confiança de l'espectador. I en aquest sentit la confiança acumulada és interessant, no? Quan dèiem, bueno, és que aquesta pel·lícula, aquest matí es deia, no? El Nemes ha vist tot l'anterior, sí, però aquesta acumulació no el porta a fer una pel·lícula eclèctica, el porta a una imatge depurada. Perquè hagués pogut fer una pel·lícula eclèctica, una mica d'aquí, una mica d'allà. No? Ell va cap a la depuració, va, insisteixo, actua gairebé com si fos un cineasta experimental. Però en canvi, jo crec que planteja realment una nova confiança amb aquest coneixement acumulat de l'espectador que a partir d'ara pues, ha de confiar amb el context, amb el so, ha de desconfiar del plaer escòpic, no? El plaer escòpic ja no és això, aquest matí també es plantejava, el so aquí té un altre tractament, ha de plantejar que la realitat es construeix, o el coneixement al voltant de la imatge es construeix més al seu voltant donant voltes a la imatge que no entrant en el seu nucli principal. I de tot això és el que jo n'he dit en aquells 5 segons que em va donar l'Àngel, la força i la concreció. Gràcies.